Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 8 de setembre, on farem un repàs del que ha estat actualitat del dia. Rebi les salutacions. Aquí us parla la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i Cito Ramírez a les vies de so. Avui començarem parlant de la revolta escolar per la calor extrema a les aules. Les associacions de pares reclamen mesures urgents en un manifest i s'hi han adherit més d'un centenar d'escoles que asseguren que es posa en risc la salut de la comunitat educativa i els alumnes. Per la seva banda, també, des de la Conselleria de, en aquest cas, d'Educació, ja han preparat els ventiladors per enviar-los a les escoles entre avui i demà divendres. Avui parlarem amb la Belén Tascón, que és la presidenta de la Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. I Transports Metropolitans de Barcelona instal·larà fins a 7 càmeres de seguretat a cada bus per prevenir i detectar possibles delictes. Tot això ens ho explica el director de projectes de bus de la TMB, l'Agustí López. I avui la cadena COPE, ho deia la companya Pilar Cisneros, està celebrant aquestes 12 hores de programació parlant sobre el tema de com s'ha encarit la vida i com ha pujat aquest IPC. Doncs avui nosaltres ens farem ressò, ens sumem a aquesta iniciativa parlant amb el sector de l'alimentació, que veu amb malestar la proposta del govern de topar el preu dels productes bàsics. La patronal avisa que és contrària a la normativa europea i aposten per una rebaixa d'IVA d'alguns articles. Aquest proper dilluns es reuneixen, entre d'altres, en Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, amb la ministra. I abans de començar tot plegat, 7 de la tarda i 2 minuts, mirem al cel per saber què ens esperen les properes hores i connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja es troba el Said Esball. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres a Catalunya, intervals de núvols sense descartar, tampoc xàfecs aïllats al litoral central i sud. A la resta, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i també nuvolositat d'evolució diurna en zones de muntanya. De fet, al Pirineu i al nord-est s'esperen xàfecs ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts. Temperatures, en general, en ascens a la meitat sud i sense canvis a la resta, arribant a 33 graus de màxima a Lleida, 31 a Girona, 30 graus de màxima a Tarragona i 29 a Barcelona. A més, ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber com es circula les principals carreteres. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem encara algunes incidències a la xarxa viària, com és el cas de l'autopista AP7, on queda un carril obert a l'Ampolla, en sentit sud, a causa d'un camió accidentat. Hi ha uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de la via. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu al tour de Ribes de Freser per un accident, i d'altra banda, també en aquest cas per unes obres a l'AP7, hi ha aturades més puntuals a l'altura de Reus, en sentit nord. Ja pel que fa al volum de trànsit, destaquem a la C60 aturades a Argentona, tocant a l'autopista del Maresme, l'autopista AP7 a Mollet del Vallès, en sentit nord, i també la C58 de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Roger, per la informació. Eduard, estem molt pendents també de la preocupació per la salut de la reina Isabel II. Estem pendents, des d'ara sabeu que a través de COPE.es teniu tota la informació, i en aquests moments pendents i mirant com estan totes les portes de Buckingham Palace omplint-se de gent esperant aviam quin és el darrer comunicat de l'estat de salut de la reina Isabel II. Però ens quedem aquí a casa nostra amb Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ho dèiem abans, pujada sense precedents del tipus d'interès, que ja està a l'1,25% per intentar frenar una inflació que continua desbocada.
Sí, això es nota a la cistella de la compra, que anar a comprar a dia d'avui s'ha convertit en una missió de risc, ja no ho dubta pràcticament ningú. Passejar per qualsevol mercat confirma que han pujat tots els productes bàsics. A la boqueria, per exemple, una compra bàsica d'ous, patates, bròquil i pollastre és 4 euros més car avui que fa un mes. L'Àngels compra habitualment en aquest mercat en plena Rambla i reconeix que ha hagut d'ajustar la compra.
más altos, como, pero bueno, ya vienes mentalizada un poco ya de que va a subir y qué vamos a hacerle, pues suprimir alguna cosa.
Els paradistes de la Boqueria expliquen que els clients han canviat els hàbits, ja no compren per quilos, sinó per unitats. Reconeixen també que no poden repercutir tot l'increment de preus en el client i prefereixen tenir menys beneficis. La factura de la llum és inassumible per a moltes empreses. Al juliol, una empresa frutícola de Lleida va arribar a pagar 58.000 euros. Manel Simón, director general de Frucat, explica que els preus són aberrants i demana excepcions.
Ens sembla una cosa aberrant i sobretot el que hem demanat per carta a la ministra de Transició Ecològica és que es faci com a mínim una excepció al nostre sector, perquè el nostre sector està treballant i està consumint sobretot energia per a refredar la fruita que ve del camp a la central i és ara quan tenim a aquesta despesa extraordinària.
Per a moltes d'aquestes empreses, la factura de la llum és un 45% més cara que fa un any.
I avui a la Linterna en parlarem d'aquest tema. Educació ha començat ja a distribuir ventiladors a les escoles i instituts que estan suportant temperatures molt altes a les aules.
Exacte, estem parlant de temperatures per sobre dels 30 graus i en algun cas també dels 40. Associacions de pares i professors ho estan denunciant des de que va començar el curs dilluns passat. A Barcelona, per exemple, més d'un centenar d'AFAs i AMPAs han signat un manifest reclamant mesures urgents. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, demana un diagnòstic de la situació i un pla de futur.
Començar ja a fer un pla d'acció per fer aquest curs, no? En aquest mes suposo que ja estem, com t'ha dit, arribem tard, no? Doncs que de cara doncs, als propers mesos de maig juny doncs, que ja es puguin disposar, no? I que estiguin a les aules doncs, per poder fer que els nens i nens puguin rebre, per una banda, l'atenció educativa adient, no? I també que ells puguin anar a desenvolupar la seva funció.
Pares i professors denuncien que la situació no és nova, que es repeteix cada estiu, i acusen a Educació de no fer cap previsió. El departament, mentrestant, anuncia petites obres de reforma i de millora als centres més afectats de cara a la propera primavera-estiu.
Yolanda, molts de nosaltres fem servir plataformes tan conegudes com Wallapop o Vinted per vendre o comprar productes de segona mà, però atenció, perquè els ciberdelinqüents han vist una oportunitat per fer de les seves.
Sí, l'estafador contacta amb el venedor a través de la plataforma, però l'intenta convèncer de continuar la transacció fora del canal oficial per no haver de pagar la comissió. A partir d'aquí, correm el risc de que l'estafador accedeixi a les nostres dades personals. Ens ho ha explicat l'expert en ciberdelictes, Francesc Canals.
Aquest comprador suposat intenta convèncer la víctima per continuar amb la transacció, però fora del sistema, fora de la plataforma, per exemple, a través del telèfon o a través de WhatsApp, oi? El problema és que és allà on li envia un enllaç que servirà per fer el pagament, però que, esclar, en realitat està enviant les seves dades bancàries al ciberdelinqüent.
Com prevenir aquest tipus d'estafes? Doncs no fer operacions fora de les plataformes oficials, revisar el perfil del comprador o no acceptar el pagament per cap mètode alternatiu.
I atenció perquè la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització que presumptament venia gas refrigerant il·legal procedent de la Xina.
I ho feien des de Barcelona i Girona i operaven una de les pàgines web més actives d'Espanya en la venda d'aquest producte. La investigació va començar el 2020 quan es va detectar l'enviament d'aquest gas a través d'empreses de paqueteria. S'ha vulnerat el sistema europeu de quotes per aquest combustible i els compradors també podrien afrontar responsabilitats, com explica el portaveu de la Guàrdia Civil.
Los compradores son responsables de una infracción administrativa, ¿vale? Por comprar botellas de gas refrigerante de un solo uso. Las botellas de un solo uso están prohibidas porque son las que más contaminan el medio ambiente, porque además son más peligrosas y demás. Bueno, está prohibida su comercialización.
Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona, acusats de pertinença a banda criminal, contraband, delicte contra la hisenda pública i contra el medi ambient.
I a partir d'ara, atenció, perquè els accidents de trànsit amb víctimes mortals o ferits es jutjaran per la via penal, sempre que hi hagi denúncia.
I això serà possible gràcies a la reforma del Codi Penal que ha aprovat el Senat. Fins ara, el que passava és que molts accidents greus no s'arribaven a jutge perquè es resolien per la via civil. Álvaro Machado, advocat de Boselera Abogados, celebra el canvi, però apunta que hi ha lletra petita.
En principio irán por la vía penal, pero eso no significa que luego no se archiven. La mayoría se archivarán, se seguirán archivando. ¿Por qué? Porque los jueces ya por inercia, por exceso de carga de trabajo, ya lo archivan y dicen, no, váyase usted a la vía civil, que esto aquí en la vía penal solo enjuiciamos los casos más graves. Eso seguirá siendo igual.
La reforma era una vella reivindicació de familiars de víctimes i també de col·lectius com, per exemple, els ciclistes. A partir d'ara serà obligatori fer atestats en tots els casos d'accidents i remetre'ls al jutge i a la fiscalia.
Més informació a Cope Pioners i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
7 de la tarda, 10 minuts, és el moment dels esports amb el company José Luis Gil. Què tal, José Luis, bona tarda.
Què hi ha, Montse, companys, bona tarda.
Avui, doncs, noms propis, Lewandowski i Dembélé, que acaparen els titulars.
Mira, fa uns dies, abans de començar la fase de grups de la Lliga de Campions, la victòria del Barça a la Champions, a aixecar l'orelludes, pagava 15 euros per euro apostat. Aquesta tarda ha tornat a entrar, per veure si després del 5-1 contra el Victoria Pilsen s'havia mogut o no la quota, i la quota l'estan revisant. La quota l'estan revisant perquè ahir, fonamentalment, un futbolista, Robert Lewandowski, va donar avís per part seva del que pot ser aquesta Lliga de Campions amb el seu hat-trick, primer a Europa amb la samarreta del Barça, i amb un registre, hores d'ara, de 8 gols en 5 partits disputats amb el Barça. Robert Lewandowski, també us manden belé, però Robert Lewandowski, fonamentalment, és l'home del dia a Camp Barça. Elena Condis.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, totes les portades són per Robert Lewandowski, eh? No només avui, també després del Pizjuán. 3 gols del 5 del Barça en el seu primer partit de Champions amb la samarreta blaugrana. Ja té crit de guerra al Camp Nou, 80.000 aficionats ahir. També una cinquantena en el postpartit estaven a l'explanada principal, a la porta d'entrada a l'accés a l'estadi, cantant i corejant el nom del davanter polonès, que desfilava feliç, va passar per davant meu, després en la zona de vestidors, amb el trofeu de MVP, també va ser el millor jugador del partit, i la veritat és que si dubtàvem del procés d'adaptació a Lewandowski, crec que a ningú li queda ni un sol dubte, perquè des del minut 1 ha encaixat el vestidor, ha ajudat Xavi Hernández del cos tècnic, és el pare dels més joves, marca, meravella tothom amb recursos tècnics. En fi, deia Sergi Roberto que és un regal i Xavi, un dia més, també rendia el que creu segurament és el seu millor fitxatge.
Un Robert Lewandowski que encapçala hores d'ara aquest Barça 22-23 a l'espera també doncs, de veure compromisos de més envergadura. També molt destacada, Elena, d'ahir l'actuació de Dembélé.
Sí, perquè també és un dels renascuts i en part és gràcies a Xavi Hernández que va apostar per ell quan gent del club no el volia renovar i ahir va donar dues assistències i va demostrar també un caràcter guanyador, encaixat a la perfecció amb Rafinha i amb Lewandowski, els dos fitxatges que formen el trident titular ara en aquest nou Barça i que alguns ja els comença a recordar amb distància, evidentment, a Neymar, Luis Suárez i Leo Messi. De fet, Xavi, ahir en el postpartit, va dir que aquest Dembélé està al nivell del millor Neymar.
Dembélé al nivell del millor Neymar, un Barça que arrenca amb 5-1 la golejada amb el Victoria Pilsen. En resum, que la propera parada torna el Barça a la Lliga al camp del Cádiz, partit que es disputarà dissabte. Gràcies, Elena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Pregunta blaugrana del dia. Robert Lewandowski, us està fent oblidar Leo Messi? Ha dit que sí el 40,8% de copenautes, diu que no el 59,2%. Això de fer oblidar Leo Messi encara són paraules majors i ha de fer més coses Lewandowski, sobretot per mirar d'oblidar el que ha estat la història i el pas de Leo Messi pel Futbol Club Barcelona.
Molt bé, ara l'actualitat de l'Espanyol i el Girona, què està passant?
Doncs mira, que tenen partits aquest cap de setmana. Dissabte, Espanyol-Sevilla, a Cornellà. Aquest és Dani Gómez. Diu que el Sevilla és un equip ferit i que, per tant, no cal refiar-se.
Ellos no vienen una buena racha y están heridos, pero el Sevilla es el Sevilla. Es un equipo muy difícil, muy competitivo, que juega Champions, que van a venir aquí a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer para competirles el partido, para tratar de ganar y bueno, usaremos nuestras armas de la mejor manera para poder sacar algo positivo.
Hem preguntat a la parròquia Perica qui creieu que serà el jugador més destacat en aquest partit de dissabte. Opció més votada, 37,3%, Sergi Darde, segon Bright White, tercer José Lu, quart el porter Álvaro Fernández. El Girona obre la jornada número 5 de primera demà, a les 9 de la nit, contra el Valladolid. Ureñas, 15 turmell, dues setmanes de baixa, ingressa a la infermeria d'un Girona que, segons el seu tècnic Mitchell, encara està una mica lluny de la seva millor versió.
Bajo mi punto de vista, estamos lejos de lo que yo quiero como equipo. Los números tienen que mejorar tanto en ataque como en defensa para que se produzcan más victorias y la situación pues sea mucho más clara para nosotros. Pero creo que somos un equipo que está muy equilibrado y que desde fuera, cuando tú ves el partido, da la sensación de fortaleza. Y esa fortaleza se tiene que traducir en mejores números.
Estuani és un dels jugadors que està a la infermeria del Girona. Hem preguntat avui qui posaríeu de titular per cobrir la baixa del davanter uruguaià. Opció més votada, 55%, Riquelme. I per tancar, Montse, un apunt perquè acaba de finalitzar waterpolo masculí campionat d'Europa, la semifinal que enfrontava la selecció d'Espanya davant d'Hongria. Han guanyat els hongaresos, 10 gols a 8, per tant, l'equip de David Martín no podrà disputar la final d'aquest europeu, lluitarà per la medalla de bronze, sí que disputarà la final la selecció femenina de Miki Oka.
Doncs més informació a Cope.es també i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà, Rodríguez, adeu.
I a les 7 de la tarda, 15 minuts, estem pendents de l'estat de salut de la reina Isabel II. Ja ha arribat la família de la reina a Balmoral, on està sota supervisió mèdica. Recordem que la monarca de 96 anys està ara mateix en aquest castell a Escòcia. Pendents de la informació, i el que fem ara nosaltres des de casa nostra és parlar del que passa a les aules i aquesta revolta que hi ha hagut per la calor extrema a les aules. Les associacions de pares no poden més i han demanat auxili, aire, millor dit. D'ara, d'això parlem aquí al programa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, si conoces el Vallès, eres un gran amante del paisaje, de la armonía y de su gente. Ahora solo te falta conocer la buena gastronomía del restaurante de la salud de Parets del Vallès. Llama al teléfono 627-628-214 y Emilio te atenderá amablemente.
Si cuando decides perder peso no te importan ni valoras las consecuencias, entonces sí que puedes hacer cualquier cosa.
Si quieres conseguir los mejores resultados, acude a los mejores profesionales. Llama a la doctora Torrejón al 93 414 3631.
Molts infants i joves atesos per Càritas no podran començar el curs amb igualtat d'oportunitats. Amb el teu suport garantirem que tinguin tot el material necessari per una bona tornada a l'escola. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Tot el que ha de fer tothom, ja que ho fan corrent, ja que ho fan en bicicleta, i doncs avui el futbol, avui donar aquest suport de Juan Carlos, que s'ho mereix, i ell és la bandera en aquest moment de la malaltia.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El curs escolar ha començat de la mateixa manera que es va acabar, o fins i tot pitjor. Cada cop són més les associacions de famílies, d'alumnes, associacions de pares i mares, que es queixen per la calor insuportable que fa a les aules. De fet, més d'un centenar d'escoles i també algunes direccions de centres han subscrit un manifest adreçat al Consorci d'Educació de Barcelona en què reclamen mesures urgents a les aules i també als patis i un pla per instal·lar sistemes de renovació de l'aire a totes les escoles. I tot just avui coneixem que el Departament d'Educació ha fet una comanda de ventiladors que es distribuiran entre aquesta tarda i demà als centres educatius on s'han detectat una exposició a temperatures més altes. Paral·lelament, i davant la situació de calor dels darrers dies, en el marc del Pla d'Emergència Climàtica, la Conselleria demanarà que els centres amb més dificultats amb el tema de la calor s'incloguin a la reforma, ampliacions i millores del 2023 abans de la propera primavera i estiu, de tal manera que es puguin fer diverses adequacions urgents i compatibles amb l'activitat lectiva d'aquests centres. Avui parlem amb la Belén Tascón, que és la presidenta de l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyora Tascón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han hagut de sortir vostès i reclamar que algú posi fil a l'agulla perquè s'envien ventiladors als centres educatius.
Bueno, nosaltres el primer que hem demanat, bueno, que de fet aquesta demanda, o sigui, com ja estem veient clarament, doncs les èpoques de calor ja no són esporàdiques, ja no és un any, no?, que fa més calor que la resta, no?, sí, sinó que s'està convertint això en una tònica general, evidentment pel canvi climàtic, etc. Doncs el que hi havíem posat de manifest és que hi havien denunciat les temperatures tan elevades que estan arribant. Ja no només és una setmana a l'any, sinó que durant bastant de temps, no? Llavors, doncs, com sempre es passa amb l'administració educativa, doncs aquestes demandes cauen en un forat, no? Perquè, de fet, doncs, suposo que fer les inversions necessàries, doncs, bueno, doncs l'administració li costa fer-les, no? Llavors, doncs, al final, aquest any està sent un any molt dur, vam acabar amb molta calor, però és que ara en torna de setembre, sí, i una altra vegada tenim temperatures per sobre dels 30 graus. El que entenem és que més enllà de ara satisfer una punta, no?, o sigui, una urgència, no?, de la situació, aquest el departament, ja que és responsable de tots els edificis educatius de Catalunya, doncs és posar, doncs fer un pla, doncs, per adequar, doncs, a unes condicions de confort tèrmic tots els edificis de tots els edificis educatius de Catalunya, no? Uh-huh. Entenem de que nosaltres entenem que aquestes mesures han de ser totalment sostenibles, és a dir, nosaltres sabem, no?, entenem que estem en el moment, no?, en el que vivim i que això suposa que ha de passar per una sostenibilitat mediambiental. Uh-huh. No? També sabem que els edificis de Catalunya són molt diferents, és a dir, que moltes mesures que es puguin aplicar en un, en altre no serà possible, o s'haurà d'aplicar-ne més, no?, perquè no, per combatir, doncs, la calor, però que entenem que l'alumnat de Catalunya no pot estar a classe i tampoc es pot fer l'atenció educativa per part de les professionals dels centres educatius amb temperatures superiors als 30 graus.
Clar, perquè la legislació de riscos laborals no permet treballar per sobre dels 27 graus. Hi ha col·legis que fins i tot han tingut classes a 40, a 32 i mig i un llarg etcètera. Que això es diu ràpid, però imagino que començar el curs amb aquesta calor als centres és començar sense energia per part dels docents i per part dels alumnes.
Sí, i que, bueno, que tots nosaltres, no, els que desenvolupem, és a dir, l'activitat educativa suposa, per una banda, doncs, l'atenció, o sigui, explicat per part dels docents i també per part de l'alumnat, doncs estan executant una tasca en la qual han d'estar atents a la classe, en la qual doncs estan aprenent, i aquest aprenentatge i aquest tipus de feina no es pot fer segons quines temperatures. És com si nosaltres, no, que les persones que treballem, doncs, fent unes feines, no, unes tasques assimilades, doncs estiguéssim a aquestes temperatures. Probablement no es podien executar. Llavors, doncs, pensem que ara ja estem davant d'una evidència. L'evidència és que no són puntes de calor d'un any cada 10 anys, per exemple, no? Sinó que hi ha una constant, hi ha una tendència cap a l'increment d'aquestes temperatures, que els estius cada vegada siguin més llargs i cada vegada que les temperatures siguin superiors, de manera que el que s'ha de fer és el que li toca, el que li correspon, és un pla d'adequació seriós en el qual, doncs, d'una forma sostenible, doncs, faci que tots els edificis educatius les aules no superin aquestes temperatures que estem parlant ara.
Però, senyora Tascón, quan jo parlo o m'imagino una escola, veig una escola ja amb persianes i veig amb aires acondicionats, com en ple segle XXI, i en col·legis que no en tenen.
No, o sigui, és això el que diem de centres educatius, doncs tenim de tota l'equipament. Hi ha centres educatius històrics que tenen més de 100 anys. Llavors, doncs, molts d'ells s'han fet algunes modificacions, però no modificacions suficients. El fet, per exemple, no, d'utilitzar sistemes de tenir, doncs, ventilació creuada o sistemes que siguin sostenibles, no, en quant, doncs, també, doncs, a la creació d'ombres, etc., doncs això la majoria dels edificis no ho tenen. Per això estem dient que hi ha una carència important que fins ara, o sigui, fins fa, potser, doncs, 3 anys, no, perquè tot això s'ha anat sent més dur, doncs eren sovint, no?, de setmanes, no?, que al final coincidia a final de curs, al mes de juny, doncs que hi havia més calor, però és que, clar, ara no estem parlant d'un dia puntual, sinó que estem parlant de molts dies en els que estem sobrepassant les temperatures que entenem des del punt de vista, no?, del confort tèrmic i de confort tèrmic en sensació, o sigui, amb aquestes temperatures que estem parlant, no?
Sí.
Doncs que ni els docents ni el personal educatiu dels centres ni tampoc l'alumnat doncs, poden estar i poden executar les tasques que se correspon.
Diuen des de l'Departament d'Educació que es començaran a distribuir entre aquesta tarda i divendres algunes escoles i instituts. Ja sabeu si s'han començat a rebre o no?
No tenim constància que s'han començat a rebre, no? Nosaltres entenem que és una mesura d'urgència, no per solucionar, però nosaltres el que veritablement pensem, no, que la mirada que ha de tenir el departament és a dur a terme mesures que no siguin urgents, no, sinó que tinguin que resolguin el problema, perquè potser doncs, amb aquests ventiladors resolem un problema en una part, però no en creem una altra, no? Perquè, no? O sigui, al final, doncs, aquestes accions, no, que si en lloc de començar a plantejar el problema ara, no? Doncs hagués plantejat ja els anys passats, que ja s'han vist, no? L'any anterior, etcètera, que ja començaven a crear, ja teníem les temperatures força importants dels centres educatius, probablement ara no estaríem així, no? I això és una mica també la queixa, no? La queixa en el sentit, no, més que queixa la denúncia, en el sentit de dir que sempre arribem tard, no? Que sempre, al final, acabem posant mesures, no? Que no són les adients, que potser no són les millors, i que potser creen altres problemes.
T'agraeixo molt, Bentes Con, presidenta de l'Associació de Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Sé que és un curs que, bueno, donarà molt que parlar, així que en continuarem parlant i ja estarem molt pendents de tot el que passi. Gràcies.
Doncs moltes gràcies.
Una abraçada.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Transports Metropolitans de Barcelona posarà càmeres de videovigilància a tots els seus autobusos abans del 2023. Durant l'estiu, la companyia ja ha fet una prova pilot a 170 vehicles i els propers mesos n'instal·laran a tota la flota. Avui volem parlar amb l'Agustí López, que és el director de projectes de bus de TMB. Senyor López, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una millora molt important en termes de seguretat per totes aquelles persones que volen que el bus sigui un lloc segur per viatjar.
Així és, i no només pels nostres clients, sinó també pel nostre personal de conducció i altres col·lectius que tenim que realitzen tasques dins del bus, com pot ser col·lectius d'inspecció de bitllets.
Com ha anat aquesta prova pilot que s'ha fet durant l'estiu?
La veritat és que molt bé, ja teníem experiències prèvies. Ara el que fem és la implantació d'un sistema a tota la flota. Teníem experiències prèvies d'anys anteriors amb sistemes, podríem dir, amb intervenció manual. I sí que havíem comprovat que l'efecte dissuasori és immediat. I llavors sí que comproves que ja havien posat aquests vehicles en zones on tenien situacions d'incivisme i queden erradicades de manera directa. Només pel propi fet de l'efecte dissuasori de la col·locació de càmeres.
Aquestes càmeres, Agustí, com funcionen? Gravaran durant tot el temps de circulació del vehicle?
Així és. Seguint recomanacions de Mossos d'Esquadra, el que fan les càmeres és graven des del moment que es posa en marxa el vehicle. I aquesta gravació queda de manera local dins de l'autobús i només s'utilitzen en determinades circumstàncies. Quan, per exemple, una denúncia d'algun il·lícit o tenim alguna alarma produïda pel conductor, és quan es fan servir aquestes imatges.
És a dir, aquestes imatges es poden recuperar només per ordre de la policia o d'un jutge. Què passa si les gravacions no les reclama ningú?
S'esborren automàticament després de 30 dies, que això marca el Reglament General de Protecció de Dades.
Uh-huh. Imagino que aquestes imatges que es graven seran útils de cara a aquest reconeixement de persones que han participat, per exemple, en un presumpte delicte.
Totalment. O sigui, una de les finalitats que té el sistema és tenir proves documentals en el cas de denúncies de possibles il·lícits que es podrien tenir algú.
Uh-huh. Lluitar contra les agressions i altres delictes. Sé que també es volen evitar aquestes agressions sexistes o LGTB-fòbiques que estan, que estan passant, malauradament, al transport públic, no?
Així és una de les finalitats. Al final, qualsevol situació que, de la que es produeixi denúncia, doncs, ja sigui agressions, robatoris o situacions d'assetjament, és tenir proves documentals per poder donar suport documental a aquella denúncia.
És possible, Agustí, que els amics de l'Ojeno i els que facin algun tipus de delicte, ja només el veure a les càmeres sigui ja dissuasori, no? Ja s'ho pensin més d'una vegada a l'hora de fer el que no hauríem de fer.
Així és, i per la definició que tenen les pròpies càmeres i per les recomanacions que dona Mossos d'Esquadra a l'hora de la seva col·locació, ja es busca que hi hagi sempre la identificació de persones. És a dir, tots els accessos al vehicle estan les càmeres ubicades de manera que en el cas d'una denúncia i que Mossos d'Esquadra tingui accés a aquestes imatges, es pugui produir el reconeixement de les persones.
Uh-huh. Com s'ho ha pres la ciutadania, sobretot la gent que agafa el bus? No sé si heu fet una enquesta prèvia, si després d'això heu tingut algun feedback del que pensa la gent, després de saber que s'instal·laran càmeres de seguretat a cada bus?
L'acollida és molt positiva, tant pels nostres clients com personal intent de la casa, perquè al final és donar més força al concepte de que el bus és un espai segur i tenim una molt bona acollida.
Uh-huh. Aquest desplegament d'aquestes càmeres se suma a les que ja fa temps que funcionen a la xarxa del metro.
Així és. El metro té un total actualment d'unes 8.500 càmeres, nosaltres instal·larem als busos 4.500 i al final és una mica el que insistia abans, és que el transport públic és un espai segur.
Uh-huh. La instal·lació d'aquestes càmeres, senyor López, ha suposat una inversió d'uns 12 milions d'euros. Venen del fons europeu Next Generation?
Correcte, amb una petita matització. Aquests 12 milions d'euros no és només per projecte de videovigilància, sinó també abordem de manera conjunta un projecte d'actualització del sistema d'informació al client. Ho fem de manera conjunta bàsicament perquè hi ha molta tecnologia que aprofita els dos sistemes de manera paral·lela. Llavors, efectivament, amb el pla de recuperació, transformació i resiliència, amb el fons Next Generation de la Unió Europea, destinats per reparar els danys provocats per la crisi de la Covid-19, ens vam acollir una convocatòria que va fer el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana de 2021 i rebrem una subvenció del 90% del projecte.
Uh-huh. Heu observat fins ara que he posat aquestes càmeres o que s'acabaran instal·lant durant l'any 2023 que ha pujat els delictes al bus o les agressions?
Que han pujat o que han baixat?
Doncs, si heu notat que abans de que hi hagués aquestes càmeres i hi havien augmentat aquests delictes dintre de l'autobús, dic robatoris o dic qualsevol tipus d'acte incívic.
Bueno, acabem sent com un reflex, diguem, de la pròpia ciutat. Llavors ens veiem una mica arrastrats del que es produeix a la ciutat. Aquestes, diguem, ens arriben des de cossos de seguretat, com els d'Esquadra, però aquest projecte de videovigilància no ve lligat tant a una conseqüència d'una situació que estiguessin trobant, sinó era una aposta que ja sabien que volien fer i que estem executant.
Uh-huh. En cas, Agustín, que alguna persona doncs, hagi patit un acte incívic o bueno, un tipus d'agressió dintre del bus, s'ha d'adreçar directament al conductor de l'autobús? Ha d'anar directament als Mossos d'Esquadra? Què ha de fer?
Exacte. Si el que seria la denúncia ha d'anar sempre a Mossos de Seguretat, a Mossos d'Esquadra. Evidentment, el conductor d'autobús i tot l'empleat de TMS està donant suport. Però al final, el que és la gestió de la situació de l'il·lícit s'ha de fer a través dels cossos de seguretat. En denúncia a Mossos d'Esquadra i nosaltres només responem, en aquest cas, a facilitar imatges davant d'una petició de cossos de seguretat.
Uh-huh. Molt bé. Abans de que acabi el 2023, es té pensat que tot això acabi instal·lat, no?, tots els autobusos, en un principi.
Correcte. La idea és que abans que acabi l'any que ve, tots els autobusos ja tinguin videovigilància instal·lada.
Tant de bo no hagués fet falta posar cap càmera, no, Agustí? Però, malauradament, la situació és la que és i hem d'evitar que els amics de la Geno i els incívics i els que no respecten els drets dels altres, doncs ara els poguéssim posar cara amb aquestes càmeres de videovigilància.
Correcte. Al final és una mesura més de...
Efectivament. Benvinguda siguin. Agustí López, director de projectes de bus de TMB. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, estem molt pendents de l'última hora de la reina Isabel II. L'última hora que ens acaba d'arribar és que mor la reina Isabel. La bandera ja està mitja asta a Buckingham Palace. És notícia tot just ara. Estem pendents del que es pugui comentar a partir d'ara, de la mort de la reina Isabel II, quan són les 7 de la tarda i 35 minuts. Aquesta és la notícia, però nosaltres hem de continuar. Ja sabeu que a través de Cope.es esteu ben informats. I anem a parlar ara, o millor us faig una pregunta. ¿Qué tienes todos los seguros en la misma compañía que cada año te suben los precios? Bueno, pues tranquilo, ¿eh? Tranquilo, porque si llamas ahora mismo a tu compañía le puedes decir dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, pues ya lo sabes que hay que decir, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de los seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas otras cosas, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
7 de la tarda, 35 minuts. Isabel II, la reina d'Anglaterra, mor al castell de Balmoral, on ha arribat tota la seva família. És l'última hora, la bandera ja està a mitja asta al Buckingham Palace. A por descansi, Isabel II, reina d'Anglaterra. I nosaltres continuem amb la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlant del sector de l'alimentació, que veu amb malestar la proposta del govern de topar el preu dels productes bàsics. D'això en parlem.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces, estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, no lo hacen y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa y gratuita, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseña las pruebas, si no las tiene las pedimos, me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos porque lo tengo muy claro y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre, sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad.
No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible.
Sí que lo es.
Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado por la tarde, en 13.
El sector de l'alimentació ha rebut amb escepticisme i descontent la proposta feta per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de topar el preu d'alguns productes bàsics per així contribuir a la lluita contra la inflació. Tant Unió de Pagesos i les patronals d'algunes cadenes de supermercats avisen que és una mesura que pot ser poc efectiva o contrària a la norma europea. En aquest sentit, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya explica que el sector està disposat a seure amb el govern d'Espanya per abordar possibles solucions a aquest encariment de la cistella de la compra i recorda que fa mesos que les patronals proposen rebaixar l'IVA d'alguns articles. Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolti'm, fa mesos que vostès proposen a les patronals rebaixar l'IVA dels articles. Què passa, que no volen, que no els hi sembla bé? Què ha passat?
Nosaltres fa mesos que tenim identificat la situació en què ens trobem, que és inflacionista, clarament, però una inflació derivada dels costos, perquè tenim un encariment extraordinari exponencial dels costos energètics i la distribució alimentària, tota la cadena alimentària, són molt intensius amb l'ús d'energia. Mm. Tenim un encariment del dièsel, dels costos de transport logístics, com és evident hem de moure productes. Tenim un encariment de les matèries primeres, derivat fonamentalment i sobretot de la guerra d'Ucraïna, de la invasió del Putin, i a més estem en un context de tormenta perfecta perquè els tres factors de cost ens estan augmentant en el mateix moment. Uh-huh. Nosaltres fa temps que hem posat sobre la taula dues realitats. La primera és que estem en un entorn d'inflació de costos, o sigui, no ens estan caient beneficis del cel, perquè els comentaris de la presidenta, de la Yolanda Díaz, també es dona com a entendre que aquí, al sector alimentari, tenim beneficis caiguts del cel i uns marges enormes. La realitat és just la contrària. El marge de la distribució comercial, que és petit de per se, al voltant del 2-3%, a dia d'avui ha caigut a l'1%. Perquè ens entenguem, quan vas al supermercat i et gastes 30 euros en la compra, el benefici que li queda al supermercat són 30 cèntims. Per tant, portem ja molts mesos cargant contra aquests marges per evitar repercutir-nos els costos al consumidor. I per això l'IPC alimentari és més petit que l'IPC en baules anteriors de la cadena. El que estem dient és que portem molts mesos fent aquest esforç, però ja no tenim més musculatura. I per això hem plantejat que una forma, si el que es vol és abaratir la cistella de compra, el que hem d'actuar sobre els factors que estan encarint-la. La mesura més immediata, com bé deies, és reduir temporal i excepcionalment l'IVA dels productes alimentaris, els del 21 que passin al 10 i els del 10 al 4, com a mesura immediata, que podria tindre un efecte demà, temporalment i excepcionalment, no perquè es quedi aquesta mesura per sempre.
T'entenc. I què diu la ministra?
Bueno, dilluns ho sabrem, dilluns ho plantejarem, perquè la qüestió que ella planteja parteix d'un diagnòstic incorrecte. N'hi ha beneficis extraordinaris al sector, al contrari, com et deia, la distribució, tenim els marges a l'1%, és a dir, poc més hi ha un rescat, perquè portem molt temps intentant repercutir el menys possible els costos en el consumidor, perquè el consumidor és molt sensible al preu i a més tenim la sort que Catalunya és un sector molt competitiu, hi ha molta competència. Tots tenim 3 o 4 supermercats al voltant de casa. I com que el consumidor és sensible al preu, a la que un puja una mica el preu per client. Per tant, tradicionalment al sector li costa molt repercutir pujades. Ara, és que ens trobem en una situació d'augment de l'energia, augment del combustible, augment de les matèries primeres. Si volem abaratir l'IPC alimentari, hem d'atacar aquests fronts. Hem d'aconseguir. I, per exemple, podríem, per què no, plantejar que, al igual que hi ha el dièsel agrari, durant un temps, puntualment, poguéssim extendre aquesta ajuda al dièsel agrari a tota la cadena alimentària, com a idea a plantejar, per afrontar el cost de l'augment del transport.
Clar, permetre a les cadenes accedir als mercats energètics com a sector electrointensiu, una mesura que permetria reduir l'augment dels costos de l'energia o el transport que esteu patint.
Exacte. Nosaltres no som, oficialment, no tenim la consideració de sector electrointensiu ni tampoc de petit consumidor. Per tant, quedem exclosos de les indústries, de les ajudes que tenen les indústries electrointensives o de petit consumidor. Quedem exclosos i, no obstant, som molt dependents de l'energia perquè tenim de mantenir la cadena de fred. Escolti, doncs, ajudi'ns a poder nosaltres, tot i no ser oficialment un sector electrointensiu, poder accedir a aquestes ajudes per abaratir els costos elèctrics. I insisteixo, l'IVA és una mesura que tindria un impacte demà mateix a la cistella de la compra. I no estem fent en cap cas una proposta que minvi les previsions de recaudació, de recaptació de l'administració. L'administració està recaptant per IVA molt més del que tenia pressupostat i previst, perquè com que l'IVA és un impost percentual i la base imponible ha crescut, s'està recaptant més per IVA. Per tant, el que diem és, escolti, és el moment d'actuar contundentment. De forma temporal, ningú discuteix això. Però anem a buscar entre tots com aquests quatre pilars que ajudarien a reduir l'índice alimentari, els posem en marxa en els propers mesos. Perquè pretendre que sobre uns suposats marges astronòmics i uns beneficis enormes que no tenim, que no existeixen i que són incorrectes, doncs no estem atacant el problema ni estem donant solució al consumidor. Uh-huh. I nosaltres som els primers preocupats. I des del mes de març no som sospitosos, perquè ho hem dit des del mes de març. Compte que la situació és molt complexa, que la situació és una situació de tormenta perfecta.
És així. El dret,
per tant...
Sí. T'anava a dir, Roger, que el dret d'opinió i de fer propostes el té tothom, però una ministra hauria de ser una mica més seriosa i esperar a parlar amb el gremi, amb la gent, que hi treballeu cada dia amb això, i després fer anuncis, no? Perquè és que, si no,
jo,
el que deies tu abans, es transmet aquest missatge de que les cadenes d'alimentació s'estan encarint a causa de l'alça generalitzada de preus.
Jo no entraré a valorar quan ha de fer o no ha de fer una ministra. Nosaltres, i per això dilluns anem a la reunió, sempre estem disposats a anar a la taula, a buscar solucions, sempre que ens han cridat hem anat, i sempre que ens demanen opinió, nosaltres anarem i intentarem explicar la realitat del sector. La realitat d'un sector, insisteixo, que és molt competitiu. Tenim la sort que Catalunya té un dels sectors de distribució alimentària més competitius d'Europa.
Sí, sí,
tenim moltíssims operadors, moltíssims, i tothom té 4 o 5 supermercats, i això vol dir que ens hem fet molt eficients en els anys. Un exemple, perquè som els mateixos que en els últims 10 anys hem aconseguit que l'IPC alimentari estigués pràcticament al 0,1%, molt estable. Els preus alimentaris dels últims 10 anys s'han mantingut extraordinàriament estables, inclús en alguns trimestres, amb IPCs negatius. Som els mateixos que hem aconseguit això fa 10 anys. La situació d'ara és una situació absolutament excepcional. Nosaltres dilluns intentarem fer entendre i explicarem quina és la realitat del sector i quins són els motius d'aquesta inflació alimentària, que, insisteixo, és fonamentada per un increment de costos. Ningú en el sector té beneficis caiguts del cel ni beneficis extraordinaris. Uh-huh. Al contrari, els marges comercials del sector, que són coneguts en el 2-3%, els marges nets, el benefici, han caigut a l'1%. Per tant, hem de buscar solucions al problema real que tenim, no als problemes que algú pot pensar i creu que tenim, que no és el que tenim.
Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. Gràcies i sort, perquè la teva sort és la nostra, també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde el Centro Médico y de Estética Starbenie, ahí está trabajando codo a codo con sus pacientes la doctora Torrejón, que, por cierto, si no sabéis dónde está, os lo digo, Muntaner 252 Principal y el teléfono 93-414-3631. Recordar esa primera visita informativa sin coste alguno para que acudáis y expliquéis a la doctora qué es lo que os ocurre. Imagino, doctora, que en muchas ocasiones algún amigo de COPE, algún paciente ha acudido para explicarle que hace o trabaja turno de noche y que va loco porque no sabe qué comer. ¿Tenemos respuesta?
Mira, sí, sí, me alegra que me saques el tema porque me parece que lo he tratado poquísimo. Tenemos bastantes pacientes porque tenemos mucho personal sanitario, tanto auxiliares de hospital como enfermeras, que tienen los turnos que los van cambiando, no tienen turno fijo. Tenemos también mucho conductor y conductora de metro y de autobús. Y tenemos también taxistas que hacen el turno de noche. Es decir, que tenemos diferentes profesiones que, digamos, no hacen la vida regular, normal, que hacemos la mayor parte de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es verdad que estas personas tienen una tendencia, yo no te diría la obesidad, pero sí un poquito más al sobrepeso, sobre todo los conductores, ¿no?, que van mucho tiempo sentados. Y porque cuando hacen el turno, bueno, hay un guirigay de calorías que van volando por ahí de manera desordenada,
sí,
importantísima. ¿Por qué motivo? En primer lugar, la persona que trabaja de noche, o mejor dicho, voy a ir un poquito más atrás, la persona que tiene un turno cambiante, ya su cuerpo va sufriendo, por así decirlo,
sí,
¿no? Porque no está en el ritmo circadiano normal, que yo durante el día trabajo y yo durante la noche duermo, ¿no? Y mis órganos están regulados para funcionar con una regularidad, valga la redundancia, en torno a ese binomio, ¿no? Día-noche. Sin embargo, cuando hay personas que o bien van cambiando de turno continuamente, es decir, hacen turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, o personas que hacen turnos de 24 horas, sobre todo en hospitales, y luego descansan unos días y luego vuelven a entrar en turno 24 horas. Es decir, son personas que su cuerpo, y como esto es permanente y a lo largo del tiempo, porque el trabajo no lo pueden cambiar, pues van contra natura, por así decirlo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay turno de noche, Una cosa que suele pasar mucho es que la persona, como dice, como yo estoy trabajando, yo quemo mucho, ¿vale? Entonces, no es exactamente así. Es decir, se quema un poco más de lo que uno quemaría durmiendo, porque evidentemente durmiendo no hace ningún tipo de actividad física, pero tampoco se quema tanto porque se suele comer mucho por la noche. Es decir, las personas que entran en turno de noche suelen hacer una cena muy copiosa a lo largo del turno de la noche. Ya puede ser las 12 de la noche, la 1 o las 2 de la mañana. Y esto es completamente incorrecto. Lo que debe hacer la persona del turno de noche es, antes de entrar al turno de noche, hacer la cena, una cena que no sea muy importante, y luego lo que tiene que hacer es, a lo largo de la noche, hacer como si fueran dos pequeños tentempiés, ¿no? Como si fuera una pieza de fruta y un yogur o un bocadillito pequeñito. Es decir, hacer lo importante antes de entrar en el turno y a lo largo de la noche hacer dos tentempiés. Y hay quien me escuchará y dirá, no, yo no aguanto esto de ninguna de las maneras. Lo aguanto y perfectamente, y animo a que hagan la prueba. Y otra cosa que tienen que evitar es cuando salgo del turno de noche, me doy el gran desayuno y me pongo a dormir.
Eso es lo que hace mucho, claro, sí.
Esto lo hace porque, claro, sale reventado porque has tenido una noche probablemente dura. Entonces, ¿esta persona qué tiene que hacer? Pues si hace esos dos tentempiés durante la noche, debería llegar a casa y, pues, no se puede tomar un té, se puede tomar una infusión para meterse en la cama porque necesita dormir. Evidentemente va a saltar el desayuno, que luego lo que luego va a meter como tentempié a lo largo del turno de la noche. Es decir, va como a atrasar las comidas, ¿no? Para que una parte le llegue también a lo largo de la noche, y lo que no puede hacer es ese gran desayuno y meterse en la cama. Normalmente, yo esto lo estoy diciendo aquí a título genérico, pero lo que se tendría que hacer es analizar en cada caso la situación del paciente. Es decir, si es hombre, si es mujer, porque varía evidentemente la distribución calórica y la cantidad de calorías que se tienen que consumir, si es una persona con turno rotatorio continuado, si es una persona que siempre tiene el turno de noche. Pero en definitiva es ayudar a estas personas, que si hay un desorden en la distribución de calorías que hacen a lo largo del día, le puede predisponer al sobrepeso.
Es verdad, yo lo sé de buena tinta porque he tenido alguna pareja que es mossa d'esquadra. También sí, conozco muchos policías nacionales que tienen esos horarios, ¿no? Hoy, mañana, la semana que viene de tarde, el otro de noche, y viven un caos.
Correcto.
Absoluto.
Por ejemplo, yo me acuerdo, perdona que te interrumpa, con Carlos Herrera, que él mismo me contaba lo que era su horario. Se levanta a las 4 de la mañana, y Carlos me decía que él a las 4 de la mañana se metía unos huevos con jamón o qué. Decía Carlos, claro, a esa hora el metabolismo del colesterol está abierto. Es decir, claro, échame lo que sea, que me lo quedo yo todo para mí, ¿no? Es decir, que claro, son unos turnos tan contra natura que es necesario aconsejar, sobre todo si se va a hacer una actividad más física, si se va a hacer más una actividad intelectual. Es decir, que esto también cambia a la hora de dar los consejos de cómo esta persona tiene que distribuir las calorías.
Bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis, ¿qué podéis comer cuando haces ese turno de noche y queréis algún consejo y poneros en buenas manos? Esas son las de la doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y de Estética de Starbene. Recordar el teléfono 93-414-3631. Esa primera visita informativa sin coste alguno, donde te vas a informar y tú, junto con la doctora, vais a decidir si seguir adelante o quedaros en ese sitio donde estáis ahora mismo. Pero os recomiendo que sigáis de la mano de ella, porque no os va a abandonar, no ya durante,
sino nunca,
después. Doctora,
incluso después, porque van a tener controles,
desde luego,
de por vida, a lo largo de todo lo que ellos quieran.
Está clarísimo. Doctora Torrejón, gracias, buenas tardes. Un beso.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
I la notícia de la tarda, 96 anys, s'ha mort la reina Isabel II, 70 anys al tro, i han dit que ha mort pacíficament. Això és el comunicat. Nosaltres marxem, us deixem les notícies de la COPE. Salutacions de la Montse Rodríguez. Fins demà, ara a l'Interna. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.